Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Consternació a Terrassa per l'assassinat a mans de la seva parella de la segona dona en poc més d'un mes al municipi. L'Ajuntament ha activat ja el protocol de feminicidi i ha decretat 3 dies de dol oficial. Montse Manent.
Hi ha convocades 2 concentracions de rebuig al municipi per demà al migdia. Els fets han tingut lloc aquest matí quan un home ha assassinat la seva dona i s'ha entregat a la policia.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Un home d'uns 50 anys ha matat la seva dona de 47 anys al pis que compartien. Després de les 9 del matí, l'home, advocat de professió, s'ha entregat a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat el crim. Els Mossos han comprovat la declaració de l'ara detingut i han trobat el cos de la dona al quart pis del número 2 del passeig del Vapor Gran, al centre de Terrassa.
Quim Torra demana als comuns que incloguin el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez.
La portaveu dels comuns, Jessica Albiach, ha exigit al president de la Generalitat una resposta al màxim de transversal possible a la futura sentència del judici al procés. Ha estat a la sessió de control a l'executiu al Parlament en la que Torra li ha demanat incloure el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE.
Li demanem, per favor, que de una vegada per totes deixen de banda la gesticulació i no vagin a per respostes que no recullen la pluralitat del país i que a més han demostrat fracassades. I d'una vegada per totes ajuden a que Catalunya puga avançar.
El que sí els prego és que no renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda en les negociacions que vostès tenen amb Podemos i el PSOE.
Els empresaris turístics tarragonins impulsen un estudi pioner per avaluar el pes del turisme a la demarcació de Tarragona.
L'estudi es desenvoluparà durant els propers 3 anys i analitzarà aspectes com l'economia, la sostenibilitat, la qualitat de la destinació i la mobilitat.
La nova ràdio, David Fernández.
Eduard Ferriol n'és el president.
Es parla, doncs, si el PIB representa, s'ha arribat a parlar un 12% a Catalunya, a la província de Tarragona es parla d'un percentatge més alt, però no tenim la dada concreta i el que busquem són aquestes dades concretes i que tinguin un suport.
La investigació té un pressupost de 29.000 euros anuals aportats per la Federació d'Hostaleria de Tarragona i està previst que acabi el 2021.
Tercer i últim tractament contra la mosca negra a les Terres de l'Ebre.
Els tècnics, però, insisteixen en que s'ha de millorar la planificació de les tasques de prevenció per tal de no repetir la greu afectació de la plaga d'aquest estiu.
Canal Terres de l'Ebre, Judit Camacho.
Ja s'ha dut a terme el 5è tractament de l'any contra la mosca negra. El Consorci de Polítiques Ambientals ha abocat el BTI, el producte biològic, per tractar les larves pels últims 70 quilòmetres del riu Ebre, des de Riba-roja fins a la desembocadura. Este és l'últim tractament pressupostat per a la temporada.
I a Lleida, la ciutat reviurà un any més aquest vespre la tradicional romeria dels fanalets de Sant Jaume.
Una romeria que cada cop és més a prop de ser reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional.
UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Enguany la convidada d'honor serà la General de Cultura Popular de la Generalitat. L'inici de la celebració serà a les 8 del vespre a la parròquia del Carme amb la missa dels fanalets presidida pel bisbe de Lleida. Un cop els fanalets siguin beneïts, cap a les 9 del vespre començarà la romeria. La imatge de Sant Jaume dels Fanalets anirà escortada per la Banda Municipal de Música de Lleida.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, estem encara immersos en aquesta onada de calor, però sembla que ja té els dies comptats, especialment de cara a divendres al cap de setmana, arribaran canvis amb una clara refrescada de les temperatures. Però de moment avui encara parlarem d'ambient càlid a l'interior, valors que s'han tornat a repetir, propers als 38, 39, 40 graus cap al Pla de Lleida, també punts de la Catalunya Central, Prepirineu de Lleida, per tant, ambient molt tòrrid avui encara, també molta xafola a la costa, tot plegat amb una jornada que s'ha presentat assolellada, això sí, amb canvis a partir de migdia, que han anat creixent nuvolades al Pirineu i ara mateix ja descarreguen alguns ruixats, alguns xàfecs entre la Cerdanya i el Ripollès, puntualment fins i tot s'ha vist alguna pedregada. I el que dèiem, canvis a la vista, especialment de cara al cap de setmana, sembla que arribaran també ruixats i tempestes, de moment, però només afectarien a punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària a Catalunya. Ens comencem situant a la C15, que està tallada cap a Llades en tots els sentits per un incendi forestal. Demanem extrema la prudència en aquesta via, si circuleu. A la 2 hi ha 2 quilòmetres aturades de Jorba, Santa Maria del Camí en sentit Lleida per obres. En aquest tram se circula pel Boral. A la 2 també hi ha un carrer de Jorba en sentit Barcelona per netejar la via arran d'un camió incendiat ahir. I encara a la 2 hi ha 4 quilòmetres de retenció en Andreu de la Barca en sentit Lleida per unes obres que tallen un carril. A la C32, 3 quilòmetres de cua de Viladecans a Sant Boi de Llobregat en sentit nord i més endavant un quilòmetre d'intensió des de Cornellà en sentit Barcelona. A la B23, 4 quilòmetres de cua de Molins de Rei i Papiola en sentit Martorell i en sentit Girona per enllaçar amb l'autopista AP7. A la C58 hi ha 6 quilòmetres i mig de retenció de Terrassa a Badia en sentit sud i més endavant 4 quilòmetres i mig d'aturades de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A més, a la C58 hi ha 2 quilòmetres de cua a Sant Quirze per anar cap a Manresa. A la B30, 2 quilòmetres de cua a Cerdanyola en sentit nord i 1 quilòmetre més a Barberà en sentit sud, en tots els casos per enllaçant la C58. A la C7 hi ha 1 quilòmetre d'intensitat a Barberà del Vallès en sentit sud. A la C17 hi ha 2 quilòmetres i mig d'intensitat a Mollet del Vallès en sentit Barcelona i 2 quilòmetres de retenció paret per anar cap a Vic. I a la C60 hi ha 1 quilòmetre de retenció argentona per anar cap a Mataró. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona, la ronda de la B20 hi ha trams de retenció d'Esplugues a la Llauda en sentit Besòs i la ronda litoral la B10 té retencions de Zona Franca al Port i Cua Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Aquest estiu la de Maris Gelabert al Petit Peralada. El dimarts 13 d'agost us esperem a Peralada per viure la música en família amb la de Maris Gelabert al Petit Peralada. Un espectacle optimista, ple d'alegria i bona música. Comença l'estiu, soc ric, naturalment. A Peralada el 13 d'agost. Entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Consternació a Terrassa per l'assassinat a mans de la seva parella d'una altra dona, la segona en poc més d'un mes, que eleva ja la xifra de crims de violència domèstica a 35 en el que va d'any i a més de 1.000 des del passat 2003. L'Ajuntament del municipi ha activat ja el protocol de feminicidi i ha decretat 3 dies de dol oficial.
Per demà hi ha convocades dues manifestacions, la primera a les 12 del migdia davant del CAP, d'on era metgessa la víctima, i la segona una hora més tard al Raval. Els fets han tingut lloc aquest matí quan el responsable del crim s'ha personat fins a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat haver matat la seva parella amb un ganivet. Segons fons, no consta cap denúncia prèvia per maltractaments. La parella tenia 2 fills de 12 i 15 anys.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Segon cas de feminicidi en poc més d'un mes al centre de Terrassa. Aquesta vegada un home d'uns 50 anys ha matat la seva dona de 47 anys al pis que compartien. Després de les 9 del matí, l'home, advocat de professió, s'ha entregat a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat el crim. Els Mossos han comprovat la declaració de l'ara detingut i han trobat el cos de la dona al quart pis del número 2 del passeig del Vapor Gran, al centre de Terrassa. Des de l'Ajuntament es confirma que en aquest cas no hi havia antecedents per violència de gènere. Escoltem l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
No ens consta en cap cas denúncies prèvies, no ens consta que s'hagi que els hagin atès ni per part de polítiques de gènere ni per part dels serveis socials, i també dir que des de l'Ajuntament, doncs, en el que es confirmi que és, doncs, la persona que pensem, doncs des dels serveis municipals, tant de polítiques de gènere com els diferents serveis també implicats en aquest tema, es posaran en contacte, doncs, amb la família.
El detingut ha passat sota la custòdia dels Mossos, que investiguen el cas a les ordres del jutjat de violència vers les dones de Terrassa. La taula de feminicidis, reunida d'urgència aquest migdia, ha decretat 3 dies de dol oficial i un minut de silenci demà a la 1 del migdia al Raval de Montserrat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als comuns que incloguin el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE. Ha estat durant la sessió de control a l'executiu que s'ha fet al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La diputada dels comuns, Jessica Albiach, li ha demanat al president Torra que la resposta a una possible sentència condemnatòria als presos polítics la liderin les entitats i moviments socials i que sigui el màxim de transversal.
Li demanem, per favor, que d'una vegada per totes deixen de banda la gesticulació i no vagin a per respostes que no recullen la pluralitat del país i que a més han demostrat fracassades. I d'una vegada per totes ajuden a que Catalunya puga avançar. I això es fa en una resposta inclusiva, transversal, que no és del 47%, sinó que intenta interpel·lar el 80%, el 90% i, si pot ser, el 100% de la ciutadania perquè s'ho mereix.
En la resposta, el president Torra s'hi ha mostrat d'acord, però alhora li ha fet també aquesta petició a la portaveu dels comuns al Parlament.
El que sí els prego és que no renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda en les negociacions que vostès tenen amb Podemos i el PSOE. No la deixin de banda, perquè no es pot governar contra Catalunya ni contra l'opinió dels catalans.
Torra ha avançat que la resposta que pretén ha de ser política, democràtica i basada en el dret a l'autodeterminació.
Mentrestant, les negociacions entre el PSOE i Unides Podem es troben interrompudes a l'espera que els de la formació morada responguin a la darrera oferta dels socialistes.
Els negociadors del PSOE no pensen anar més enllà de la proposta que han presentat i ara volen saber si els de Pablo Iglesias accepten entrar en un executiu de coalició. Fons d'Unides Podemos asseguren que no veuen grans canvis respecte a la primera oferta dels socialistes i reclamen competències en àmbits sensibles com l'educació, la fiscalitat, el medi ambient o el treball. Sigui com sigui, tots dos partits tenen temps d'arribar a un acord fins demà a 2:45, quan s'espera que es produeixi la segona volta de votació d'investidura.
La polèmica dels símbols ha arribat a la Diputació de Barcelona. El llaç groc ja no llueix a la façana de l'edifici. La presidenta Núria Marín ha decidit retirar-lo perquè considera que els símbols han d'unir i han de ser neutrals. I s'ha obert la primera crisi amb Junts per Catalunya, el seu soci de govern a l'ens supramunicipal.
Des del PDeCAT, el seu president, David Bonvehí, ha dit que el seu partit ha presentat una moció perquè es torni a col·locar el llaç a la façana. La decisió se sotmetrà a votació en el pròxim ple, que es farà al setembre. Bonvehí ho ha anunciat en declaracions a TV3.
Nosaltres hem entrat una moció perquè el plenari de la Diputació de Barcelona doncs acordi tornar a penjar el llaç. Crec que hi haurà majoria perquè aquest llaç es torni a penjar en aquest inici de legislatura.
A l'acord de govern a la Diputació, Junts per Catalunya i el PSC van decidir deixar de banda les qüestions relatives al procés sobiranista.
Suspesa fins a l'octubre per la calor la declaració de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, pel cas Mercuri. Les altes temperatures que s'han registrat dins dels jutjats, que recordem tenen el sistema de climatització espatllat, han obligat el jutge a suspendre la declaració de Ferrés i de dos testimonis més. Tots tres havien de declarar en relació a la peça 28 del cas Mercuri, que investiga presumptes irregularitats en la concessió de la neteja viària i la recollida d'escombraries a Esmatza. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Les temperatures fregaven els 30 graus abans que els testimonis comencessin a declarar, vulnerant la normativa de seguretat i higiene dels edificis públics que mana que, si se superen els 27 graus, no es pot celebrar cap acte judicial. L'advocat de l'acusació popular que exerceix Sabadell Lliure de Corrupció, José Pérez, donava més detalls de com havia anat la vista.
Dins de la sala érem aproximadament unes 25 persones i en una sala de potser uns 40 metres quadrats era impossible que, a mesura que anava pujant la temperatura, fer les declaracions a més de 30 graus. Llavors els advocats de les diferents defenses i la jutgessa d'instrucció ha demanat que entenc que no es poden fer les declaracions en aquestes condicions, vulnerant la normativa de seguretat i higiene en els espais públics i llavors s'han decidit suspendre.
A l'octubre reprendrà la instrucció del cas amb les declaracions dels tres testimonis. Per tant, el tancament de la instrucció d'aquesta peça, que ja està molt avançada, es retardarà dos mesos més.
Màxima expectació a Sant Fruitós del Bages, on aquest vespre celebra un segon ple per aprovar el cartipàs municipal. La formació Gent Fent Poble presenta per segona vegada la seva proposta de govern després que en l'anterior ple l'oposició li tombés. Ràdio Sant Fruitós, Marc Vila.
La sessió ha de servir per tractar l'aprovació del cartipàs després que l'oposició, formada per Esquerra, Junts per Sant Fruitós i PSC, hi votés en contra el passat 10 de juliol i anul·lés la proposta de Gent Fent Poble. Després del sotrac d'aquest primer ple de cartipàs, les negociacions entre els partits s'han portat amb discreció. L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha dit a una Bages que caldrà esperar aquest vespre per confirmar si hi ha acord o no. El ple d'avui també es tractarà la incorporació de noves actuacions al pressupost municipal per fer el municipi.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Els empresaris turístics tarragonins impulsen un estudi pioner per avaluar el pes del turisme a la demarcació de Tarragona. L'estudi es desenvoluparà durant els propers 3 anys i analitzarà aspectes com l'economia, la sostenibilitat, la qualitat de la destinació i la mobilitat. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El turisme, l'economia i la societat a la demarcació de Tarragona. Aquest és el nom d'un estudi exhaustiu que la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona tirarà endavant durant 3 anys amb la implicació del Departament d'Innovació Turística del Centre Tecnològic Eurecat. Amb aquest estudi es busca generar informació objectiva sobre la importància i el pes del turisme al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, però també poder desenvolupar activitats que posin de manifest la incidència estratègica del turisme i elaborar continguts científics que permetin una acció permanent per part de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme. Eduard Ferriol n'és el president.
Aquí es parla, doncs, si el PIB representa, s'ha arribat a parlar d'un 12% a Catalunya, a la província de Tarragona es parla d'un percentatge més alt, però no tenim la dada concreta. I el que busquem són aquestes dades concretes i que tinguin un suport.
La investigació té un pressupost de 29.000 euros anuals aportats per la Federació d'Hostaleria de Tarragona i està previst que acabi el 2021.
I a Sant Cugat del Vallès creix l'atenció de pacients per addiccions. Són dades recollides pel Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, segons les quals la xifra de persones ateses ha estat la més alta de la història del departament. Cugat.cat, Pau Vázquez.
La majoria de persones van ser ateses per addicció a l'alcohol, 173, seguida de la cocaïna, amb 65, i el cannabis, amb 47. Els pacients registrats per consum d'heroïna van suposar una quarantena i els atesos per altres substàncies, com els ansiolítics, una desena. Des de Mutua Terrassa, entitat gestora del servei, atribueixen les dades del 2018 a una fluctuació normal dels consums problemàtics de drogues i també a la utilitat del servei. Escoltem el doctor Miquel del Río.
La lectura més immediata és que és senyal de que el servei correspon a una necessitat.
Del Río aclareix que això no suposa més casos nous d'addicció, ja que el 2018, als inicis del tractament, es van situar en 120, una xifra recurrent en l'històric de dades del centre i que queda lluny, per exemple, del màxim històric registrat el 2009 amb 140 inicis de tractament.
Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions en el dia de més intensitat de l'onada de calor i davant l'elevat risc d'incendi forestal. Les comarques d'interior són un cop més les més perjudicades per aquestes temperatures extremes, amb els termòmetres que s'han enfilat fins als 40 graus. Però en altres indrets, com el litoral, la sensació de calor s'agreuja per l'elevada humitat. Televisió Costa Brava, Raúl Jiménez.
La sensació de calor al Baix Empordà s'està veient augmentada per un alt percentatge d'humitat. A Sant Feliu de Guíxols les màximes d'avui se situaran als 27 graus i les mínimes als 22, però la humitat arribarà a estar entorn del 85%. Per la seva part, Palamós arribarà als 28 graus de màxima i als 23 de mínimes, amb un 81% d'humitat. A l'interior, les temperatures arribaran fins als 32 graus en punts com la Bisbal d'Empordà, però la humitat es veurà disminuïda fins al 64%. Així estan vivint l'onada de calor els ciutadans de Sant Feliu de Guíxols.
Home, és una onada de calor forta, costa de passar, no hi ha gaire aire i és de molt mal passar, que es deia. Sues molt, és una mica desagradable, sí.
La comarca baixempordanesa està al nivell 2 de risc d'incendi.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. El Copate fa el tercer i últim tractament contra la mosca negra a les Terres de l'Ebre. Els tècnics, però, insisteixen en que s'ha de millorar la planificació de les tasques de prevenció per tal de no repetir la greu afectació de la plaga d'aquest estiu. Principalment, a banda d'un augment dels recursos econòmics, reclamen començar el tractament preventiu des de principis d'any. Canal Terres de l'Ebre, Judit Camacho, bona tarda.
Bona tarda. Ja s'ha dut a terme el cinquè tractament de l'any contra la mosca negra. El Consorci de Polítiques Ambientals ha abocat el BTI, el producte biològic per tractar les larves, pels últims 70 quilòmetres del riu Ebre, des de Riba-roja fins a la desembocadura. Este és l'últim tractament pressupostat per a la temporada i, tal com explica Raül Escosa, director de l'àrea de Salubritat Pública del Copate, és necessari seguir fent el tractament.
Però seria ideal poder anar fent seguir tractaments per a rebaixar la població adulta, perquè serà la població adulta la que farà
posant els ous al riu, perquè és un insecte que no para, vull dir, a diferència del mosquit que té una diapausa hivernal clara, aquí no, aquí rebaixa la seva activitat, però ells segueixen produint.
A nivell larvari el protocol funciona, però resta la població adulta que seguirà ponent al riu durant mesos. Per aquest motiu, el Consorci reconeix la necessitat de seguir tractant per mantenir controlada la població.
I a Lleida, l'entitat ecologista Ipsena demanarà un nou informe per aturar la crema de residus a la planta incineradora de Tracjussa. Els ecologistes asseguren que l'aire de la zona ja viu una situació crítica i que no pot admetre més emissions nocives. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Segons Ipsena, aquest dimarts el nivell de micropartícules PM10 en l'aire de Juneda era de 53 mil·ligrams, quan el màxim que tolera la normativa són 50. Donades aquestes xifres, l'organització considera que no té cap sentit que Tracjussa pugui posar en funcionament aquest projecte i més si es té en compte la llei de canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya. Per això, el portaveu de l'entitat Joan Vázquez demana al Departament d'Agricultura que imposi el seu criteri per damunt del de territori.
L'agricultura no pot permetre que el trepitgin, ha d'imposar els seus criteris en base als criteris actuals en el marc europeu i hi ha una llei de canvi climàtic que ho impedeix.
El passat mes de juny, el Departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar provisionalment l'autorització ambiental al projecte que promou Tracjussa per poder tractar purins a partir de la crema de residus urbans. Ara aquesta resolució es troba en el període d'al·legacions i, segons Vázquez, se n'estan presentant per part d'ajuntaments i particulars.
En cultura, encara a Lleida, la ciutat reviurà un any més aquest vespre la tradicional romeria dels fanalets de Sant Jaume, una romeria que cada cop és més a prop de ser reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Enguany la convidada d'honor serà la directora general de Cultura Popular de la Generalitat. Aquest és l'organisme que ha d'aprovar la inclusió de la romeria al catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, pas previ per a la declaració com a festa tradicional d'interès nacional. L'inici de la celebració serà a les 8 del vespre a la parròquia del Carme amb la missa dels fanalets presidida pel bisbe de Lleida. Un cop els fanalets siguin beneïts, cap a les 9 del vespre començarà la romeria. La imatge de Sant Jaume dels fanalets anirà escortada per la banda municipal de música de Lleida. Després de Rambla Ferran passarà pels carrers Democràcia i Carme per arribar a la plaça de la Sal, des d'on enfilarà el carrer Major fins a arribar a la capella del Peu del Romeu. La tradicional romeria dels fanalets és l'acte previ a la celebració de Sant Jaume, que es commemora el 25 de juliol. Per aquest dia, a banda de la missa, a la capella del Pou del Romeu, s'ha programat una visita guiada a la mateixa capella, la primera trobada de Jaumes i una representació escènica de l'obra Sant Jaume ve de Galícia a càrrec del grup teatral Toar.
Èxit de públic a la 39a edició del Festival de Música Pau Casals, celebrat al Vendrell, al Baix Penedès. El certamen ha venut el 80% de les localitats disponibles, un augment considerable respecte a edicions passades. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Més de 2.000 persones han assistit als 7 concerts del 39è Festival Internacional de Música Pau Casals, que va cloure tot just ahir. Creix el percentatge de localitats venudes, del 65% de l'estiu passat a un 80% enguany. Les audicions més atractives pel públic han estat la inaugural, amb el jove cellista Víctor Julien Lafrier, els concerts de Brandenburg i de l'organista de Notre-Dame, Olivier Ladry. Un recital d'àries de Bach amb la soprano Elena Copons ha tancat aquest dimarts el cicle de concerts en homenatge a Pau Casals. Ha estat l'única actuació en veu a l'auditori del 39è Festival Internacional de Música que ha culminat el cicle de 7 concerts amb el fil argumental de Bach per la devoció que sentia Casals pel compositor. El fet d'oferir un repertori conegut és un dels factors que explica, segons els organitzadors, l'èxit d'aquesta edició. En total han assistit als 62 persones, una xifra que suposa un 80% de les localitats venudes de mitjana, un 15% més que el passat estiu.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Olot acull un partit que aixeca expectació. La Unió Esportiva es posarà a prova davant el SAT de Xavi Hernández.
En el que serà el segon partit de l'ex Blaugrana com a entrenador, el duel arrencarà a partir de 7:45 del vespre.
Olot Televisió, Roger Santaló.
Després de la victòria per 1-0 contra l'Al-Arabi, la Unió Esportiva Olot ja espera el seu proper rival en l'estrena del nou projecte de Raúl Garrido davant del seu públic. Els aficionats tenen motius per anar a l'estadi. Per una banda, comprovar el rendiment dels nous fitxatges del club, però per l'altra, veure els primers passos a la banqueta d'un mite del futbol català. Xavi Hernández i el seu alçat seran un rival dur. Sergi Reset és director esportiu de la Unió Esportiva Olot.
Esperem que vingui gent, intentar doncs, oferir una bona imatge i donar continuïtat una mica a tot el que s'estava treballant ja de cara a la temporada passada. Un equip doncs, que ens coneixem, que a nivell tàctic ja tenim molts avantatges i molts automatismes fets de cares a tot aquest temps treballat. I bé, doncs, seguir en aquesta línia, en aquesta progressió, incidint doncs, diferents matisos i acabant de perfilar doncs, l'aspecte físic.
El partit es disputarà aquest dimecres a l'estadi municipal d'Olot a partir de 8:15 del vespre.
Avui l'equip garrotxí serà Marc Mas, però la seva continuïtat a la plantilla de la Unió Esportiva no està assegurada. El Sundsvall de primera divisió sueca està interessat en fitxar-lo i el club no s'hi oposarà si suposa un benefici econòmic per a l'entitat. Durant les tres temporades que ha estat al club olotí, Marc Mas ha estat el màxim golejador amb un total de 47 gols marcats.
El Nàstic de Tarragona fa oficial l'arribada d'Abel Mourelo com a segon entrenador de Xavi Bartolo. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
Ja és oficial el que era una realitat tan sols pendent de concretar-se. Abel Mourelo serà el segon entrenador del Nàstic de Tarragona aquesta temporada i acompanyarà Xavi Bartolo a la banqueta grana. Mourelo ja ha realitzat els seus dos primers entrenaments oficials com a segon entrenador del Nàstic, el d'aquest dimarts i el d'aquest mateix matí de dimecres, malgrat que cal remarcar que des de l'inici de la pretemporada se l'ha pogut veure a les sessions de treball del conjunt grana, encara que sense poder exercir. Mourelo estava pendent de finalitzar la seva vinculació amb el seu darrer club, el Tokushima Vortis del Japó, on ha estat els últims 6 mesos com a segon entrenador. Abans havia acompanyat el mateix Bartolo al Club Futbol Reus fins que la situació del club roig i negre el va obligar a marxar cap a terres japoneses. Anteriorment havia estat el segon entrenador de Rubén de la Barrera, la Cultural Leonesa, amb qui va assolir l'ascens a segona divisió A. A banda, en la seva trajectòria com a primer tècnic, hi destaquen els 4 anys el juvenil A del Mataró i també el del Club Futbol Badalona. Amb aquesta incorporació queda completat el cos tècnic del conjunt tarragoní amb Bartolo com a entrenador, Mourelo com a mà dreta d'aquest, David Pajón com a preparador físic i l'entrenador de porters, Manolo Oliva.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis de l'Alt Empordà? Recordes la gent intentant saltar al mar? Recordes els veïns fugint muntanya avall? No oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Una palmera és generalment un arbre de la família de les aracàcies, tot i que també podem fer servir la mateixa paraula per referir-nos a un dels focs d'artifici que més exclamacions aconsegueix, a una persona que pica de mans en un espectacle flamenc, o a un dolç de pasta de full més conegut com a ulleres. Doncs bé, a totes aquestes excepcions n'hem d'incorporar una altra. La palmera és també un lloc on gaudir de la cultura amb veu de dona. Em refereixo a l'edició 2019 del festival Sota la Palmera. L'espai jove La Palmera de Tarragona és un any més la seu d'un dels festivals d'estiu més de les comarques tarragonines, però aquesta vegada ho fa presentant un cartell 100% femení. Del 10 de juliol al 3 d'agost, el festival Sota la Palmera aplegarà una quarantena d'activitats estructurades en 3 eixos. Els dimecres, cinema i contes. Els dijous, dones pallasses, il·lustració i dansa. I els divendres i dissabtes, concerts. Entre les artistes que posaran música aquestes dues darreres nits hi trobarem Paula, la Balkan Paradise Orchestra, Pupiles, Six Sisters i Marina, que era la compositora i cantant d'Ojos de Brujo i l'estem escoltant de fons. Tots aquests espectacles i més els podreu viure en directe i totalment de franc aquest estiu. Festival Sota la Palmera, del 10 de juliol al 3 d'agost a Tarragona. Programació completa al web tarragonajove.org. Soy pobre, pero eterna.
Sabies que... El mosquit és l'animal més perillós de la Terra. Malgrat la seva petita mida, poden transmetre moltes malalties, entre elles la malària, que mata més de 600.000 persones cada any. Altres malalties transmeses per mosquits inclouen la febre vermella, la febre groga o l'encefalitis. Actualment hi ha més de 2.500 espècies de mosquits repartides en totes les regions del món, excepte l'Antàrtida.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Consternació a Terrassa per l'assassinat a mans de la seva parella de la segona dona en poc més d'un mes al municipi. L'Ajuntament ha activat ja el protocol de feminicidi i ha decretat 3 dies de dol oficial. Montse Manent.
Hi ha convocades 2 concentracions de rebuig al municipi per demà al migdia. Els fets han tingut lloc aquest matí quan un home ha assassinat la seva dona i s'ha entregat a la policia.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina.
Un home d'uns 50 anys ha matat la seva dona de 47 anys al pis que compartien. Després de les 9 del matí, l'home, advocat de professió, s'ha entregat a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat el crim. Els Mossos han comprovat la declaració de l'ara detingut i han trobat el cos de la dona al quart pis del número 2 del passeig del Vapor Gran, al centre de Terrassa.
Quim Torra demana als comuns que incloguin el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE per la investidura de Pedro Sánchez.
La portaveu dels comuns, Jessica Albiach, ha exigit al president de la Generalitat una resposta al màxim de transversal possible a la futura sentència del judici al procés. Ha estat en la sessió de control a l'executiu al Parlament en la que Torra li ha demanat incloure el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE.
Li demanem, per favor, que d'una vegada per totes deixen de banda la gesticulació i no vagin a per respostes que no recullen la pluralitat del país i que a més han demostrat fracassades. I d'una vegada per totes ajuden a que Catalunya puga avançar.
El que sí els prego és que no renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda en les negociacions que vostès tenen amb Podemos i el PSOE.
Els bombers lluiten des de les 6 de la tarda contra un incendi que s'ha declarat a Capellades, a la comarca de l'Anoia.
30 dotacions terrestres i 10 d'aèries lluiten contra les flames. L'incendi ha començat prop de la carretera C15, que està tallada i avança en direcció nord. El foc també ha obligat a interrompre la circulació dels trens de la línia R6.
Augmenta el nombre d'isards al Ripollès malgrat la presència d'un virus mortal entre els remugants domèstics i salvatges de la resta del Pirineu.
Aquestes cabres salvatges han resultat ser immunes a aquest virus anomenat la frontera i que va arribar a índex de mortalitat de fins al 85% entre el 2000 i el 2001.
Televisió del Ripollès, Laura Segú.
El nombre d'exemplars d'isards al Ripollès ha augmentat en els últims anys perquè resisteixen la infecció de la malaltia de la frontera. Està provocada per un virus que acostuma a ser letal entre els remugants domèstics i salvatges de la resta del Pirineu. La patologia està considerada abortiva.
I a Lleida, la ciutat reviurà un any més aquest vespre la tradicional romeria dels fanalets de Sant Jaume.
Una romeria que cada cop és més a prop de ser reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional.
UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Enguany la convidada d'honor serà la directora general de Cultura Popular de la Generalitat. L'inici de la celebració serà a les 8 del vespre a la parròquia del Carme amb la missa dels fanalets presidida pel bisbe de Lleida. Un cop els fanalets siguin beneïts, cap a les 9 del vespre començarà la romeria. La imatge de Sant Jaume dels Fanalets anirà escortada per la Banda Municipal de Música de Lleida.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Roc Mateu, bona tarda.
Bona tarda, estem encara immersos en aquesta onada de calor, però sembla que ja té els dies comptats, especialment de cara a divendres al cap de setmana, arribaran canvis amb una clara refrescada de les temperatures. Però de moment avui encara parlarem d'ambient càlid a l'interior, valors que s'han tornat a repetir, propers als 38, 39, 40 graus cap al Pla de Lleida, també punts de la Catalunya Central, Prepirineu de Lleida, per tant, ambient molt tòrrid avui encara, també molta xafola a la costa, tot plegat amb una jornada que s'ha presentat assolellada, això sí, amb canvis a partir de migdia, que han anat creixent nuvolades al Pirineu i ara mateix ja descarreguen alguns ruixats, alguns xàfecs entre la Cerdanya i el Ripollès. Puntualment, fins i tot, s'ha vist alguna pedregada. I el que dèiem, canvis a la vista, especialment de cara al cap de setmana, sembla que arribaran també ruixats i tempestes, de moment, però només afectarien a punts de l'interior. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Roc Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs comencem parlant d'un incendi forestal que s'ha declarat a Capellades, a la comarca de l'Anoia. En concret, és un incendi de vegetació forestal i està afectant a la C15, a la carretera C15, al punt quilomètric 38 a Capellades. La via està totalment tallada i els bombers de la Generalitat i els MAEM treballen intensament per sufocar aquest foc. Pel que fa a l'entorn metropolità, comencem parlant dels accessos nord, que són els que tenim més complicats, amb problemes a la P7, de Barberà en sentit a Martorell, a Sant Cugat en sentit Girona. Aquí hem de recordar que han topat dos camions, un carril tallat i 3 quilòmetres de lentitud, i el seu lateral a la B30. En el cas de la C-17, problemes a Parets en sentit Vic, i a la C-58 aturades a Sant Quirze i Montcada cap a Trinitat. Pel que fa als accessos sud, destacant en aquests moments a la B23, que presenta una mica lentitud al Papiol en sentit nord cap a la P7 de sortida, i pel que fa a les rondes hi ha una mica de mobilitat, però hem de destacar sobretot la retenció que hi ha en aquests moments de 6,5 km a la ronda del litoral, en concret entre la zona franca i havent passat la Vila Olímpica en sentit nord. De moment això és tot. Bona tarda.
Festival Castell Peralada presenta un cap de setmana inoblidable. Divendres 9 d'agost, el tenor Juan Diego Flores en un concert amb les millors àries i duos romàntics. I dissabte 10, Gustavo Dudamel dirigeix el somni d'una nit d'estiu amb la participació especial de Maria Valverde com a narradora. Informació i entrades a festivalperalada.com. A més a mi que és un defet, jo que vaig ser sufotre por.
Mira, Jan, et regalen el bitllet per pujar al cremallera. Què es diu?
Gratis.
Ara és l'ocasió de pujar a la Vall de Núria, ja que el tren cremallera per nens és gratuït. Consulta les condicions a la web valldenuria.cat i fes la teva reserva. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Consternació a Terrassa per l'assassinat a mans de la seva parella d'una altra dona, la segona en poc més d'un mes, que eleva ja la xifra de crims de violència domèstica a 35 en el que va d'any i a més de 1.000 des del passat 2003. L'Ajuntament del municipi ha activat ja el protocol de feminicidi i ha decretat 3 dies de dol oficial.
Per demà hi ha convocades dues manifestacions, la primera a les 12 del migdia davant del CAP, d'on era metgessa la víctima, i la segona una hora més tard, al Raval. Els fets han tingut lloc aquest matí quan el responsable del crim s'ha personat fins a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat haver matat la seva parella amb un ganivet. Segons algunes fonts, no consta cap denúncia prèvia per maltractaments. La parella tenia dos fills de 12 i 15 anys.
Ràdio Municipal de Terrassa, Josep Maria Codina, bona tarda.
Bona tarda. Segon cas de feminicidi en poc més d'un mes al centre de Terrassa. Aquesta vegada un home d'uns 50 anys ha matat la seva dona de 47 anys al pis que compartien. Després de les 9 del matí, l'home, advocat de professió, s'ha entregat a la comissaria de la Policia Nacional i ha confessat el crim. Els Mossos han comprovat la declaració de l'ara detingut i han trobat el cos de la dona al quart pis del número 2 del passeig del Vapor Gran, al centre de Terrassa. Des de l'Ajuntament es confirma que en aquest cas no hi havia antecedents per violència de gènere. Escoltem l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart.
No ens consta en cap cas vies, no ens consta que els hagin atès ni per part de polítiques de gènere ni per part dels serveis socials, i també dir que des de l'Ajuntament, doncs, en el que es confirmi que és, doncs, la persona que pensem, doncs des dels serveis municipals, tant de polítiques de gènere com els diferents serveis també implicats en aquest tema, es posaran en contacte, doncs, amb la família.
El detingut ha passat sota la custòdia dels Mossos, que investiguen el cas a les ordres del jutjat de violència vers les dones de Terrassa. La taula de feminicidis, reunida d'urgència aquest migdia, ha decretat 3 dies de dol oficial i un minut de silenci demà a la 1 del migdia al Raval de Montserrat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat als comuns que incloguin el dret a l'autodeterminació en les negociacions amb el PSOE. Ha estat durant la sessió de control a l'executiu que s'ha fet al Parlament. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda.
La diputada dels Comuns, Jessica Albiach, li ha demanat al president Torra que la resposta a una possible sentència condemnatòria als presos polítics la liderin les entitats i moviments socials i que sigui el màxim de transversal.
Li demanem, per favor, que de una vegada per totes deixen de banda la gesticulació i no vagin a per respostes que no recullen la pluralitat del país i que a més han demostrat fracassades i d'una vegada per totes ajuden a que Catalunya puga avançar. I això es fa en una resposta inclusiva, transversal, que no és del 47%, sinó que intenta interpel·lar el 80, el 90 i, si pot ser, el 100% de la ciutadania perquè s'ho mereix.
En la resposta, el president Torra s'hi ha mostrat d'acord, però alhora li ha fet també aquesta petició a la portaveu dels Comuns al Parlament.
El que sí els prego és que no renunciïn a un dels grans consensos, que és el de l'exercici del dret de l'autodeterminació de Catalunya. No deixin Catalunya de banda en les negociacions que vostès tenen amb Podemos i el PSOE. No la deixin de banda, perquè no es pot governar contra Catalunya ni contra l'opinió dels catalans.
Torra ha avançat que la resposta que pretén ha de ser política, democràtica i basada en el dret a l'autodeterminació.
Mentrestant, les negociacions entre el PSOE i Unidas Podemos es troben interrompudes a l'espera que els de la formació morada responguin a la darrera oferta dels socialistes.
Els negociadors del PSOE no pensen anar més enllà de la proposta que han presentat i ara volen saber si els de Pablo Iglesias accepten entrar en un executiu de coalició. Fons d'Unidas Podemos asseguren que no veuen grans canvis respecte a la primera oferta dels socialistes i reclamen competències en àmbits sensibles com l'educació, la fiscalitat, el medi ambient o el treball. Sigui com sigui, tots dos partits tenen temps d'arribar a un acord fins demà a 2:45, quan s'espera que es produeixi la segona votació d'investidura.
La polèmica dels símbols ha arribat a la Diputació de Barcelona. El llaç groc ja no llueix a la façana de l'edifici. La presidenta, Núria Marín, ha decidit retirar-lo perquè considera que els símbols han d'unir i han de ser neutrals. I s'ha obert la primera crisi amb Junts per Catalunya, el seu soci de govern a l'ens supramunicipal.
Des del PDeCAT, el seu president, David Bonvehí, ha dit que el seu partit ha presentat una moció perquè es torni a col·locar el llaç a la façana. La decisió se sotmetrà a votació en el pròxim ple, que es farà al setembre. Bonvehí ho ha anunciat en declaracions a TV3.
Nosaltres hem entrat una moció perquè el plenari de la Diputació de Barcelona doncs acordi tornar a penjar el llaç. Crec que hi haurà majoria perquè aquest llaç es torni a penjar en aquest inici de legislatura.
Uh-huh. A l'acord de govern a la Diputació, Junts per Catalunya i el PSC van decidir deixar de banda les qüestions relatives al procés sobiranista.
Suspesa fins a l'octubre per la calor la declaració de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, pel cas Mercuri. Les altes temperatures que s'han registrat dins dels jutjats, que recordem tenen el sistema de climatització espatllat, han obligat el jutge a suspendre la declaració de Ferrés i de dos testimonis més. Tots tres havien de declarar en relació a la peça 28 del cas Mercuri, que investiga presumptes irregularitats en la concessió de la neteja viària i la recollida d'escombraries a Esmatza. Ràdio Sabadell, Pere Gallifa, bona tarda.
Les temperatures fregaven els 30 graus abans que els testimonis comencessin a declarar, vulnerant la normativa de seguretat i higiene dels edificis públics que mana que, si se superen els 27 graus, no es pot celebrar cap acte judicial. L'advocat de l'acusació popular que exerceix Sabadell Lliure de Corrupció, José Antonio López, donava més detalls de com havia anat la vista.
Dins de la sala érem aproximadament unes 25 persones i en una sala de potser uns 40 metres quadrats era impossible que, a mesura que anava pujant la temperatura, fer les declaracions a més de 30 graus. Llavors els advocats de les diferents defenses i la jutgessa d'instrucció ha demanat que, entenc que no es poden fer les declaracions en aquestes condicions, vulnerant la normativa de seguretat i higiene en els espais públics i llavors s'han decidit suspendre.
A l'octubre reprendrà la instrucció del cas amb les declaracions dels tres testimonis. Per tant, el tancament de la instrucció d'aquesta peça, que ja està molt avançada, es retardarà 2 mesos més.
La plataforma Pro Vegueria Penedès retarda en el desplegament d'aquesta nova vegueria i alerta que el termini per fer-ho s'acaba el proper mes de febrer. És per això que la plataforma insta ara els nous governs locals a pressionar la Generalitat perquè desplegui la delegació del govern al Penedès, necessària per culminar el procés de descentralització. Ràdio Sant Sadurní, Eli Jiménez.
La plataforma Pro Vegueria Penedès ha criticat el desfasament brutal entre la inclusió del Penedès a la llei de vegueries i el desplegament dels serveis territorials i ha advertit també que el termini legal per posar en marxa aquesta descentralització acaba el proper febrer. El secretariat de la plataforma ha mostrat aquest dimarts la seva preocupació avançada per la manca d'avenç en el desplegament efectiu de la delegació del govern al Penedès. L'entitat ha recordat que la Generalitat va aprovar aquesta delegació fa poc més d'un any i ha lamentat que des d'aleshores tan sols s'ha traduït en la designació de Pere Regull com a delegat. En aquest sentit, la plataforma ha insistit en reclamar el desplegament dels serveis territorials arreu de les quatre comarques del Gran Penedès, tot remarcant que els responsables polítics ja estan d'acord des de que es va aprovar la delegació pròpia.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els bombers lluiten des de les 6 de la tarda contra un incendi que s'ha declarat a Capellades, a la comarca de l'Anoia.
30 dotacions terrestres i 10 d'aèries intenten apagar les flames. L'incendi ha començat a prop de la carretera C15, que està tallada i avança en direcció nord. Per ara, però, no hi ha afectació a les urbanitzacions properes. El foc també ha obligat a interrompre la circulació dels trens de la línia R6. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta al Pla Ferrocat.
I una nena de 6 anys en estat greu després de patir un accident a la piscina municipal de Mollerussa, al Pla d'Urgell.
La nena ha estat treta de l'aigua pels socorristes. Un cop reanimada i estabilitzada, se l'ha traslladat en ambulància a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb pronòstic greu.
Els empresaris turístics tarragonins impulsen un estudi pioner per avaluar el pes del turisme a la demarcació de Tarragona. L'estudi es desenvoluparà durant els propers 3 anys i analitzarà aspectes com l'economia, la sostenibilitat, la qualitat de la destinació i la mobilitat. La Nova Ràdio, David Fernández, bona tarda.
Hola, bona tarda. El turisme, l'economia i la societat a la demarcació de Tarragona. Aquest és el nom d'un estudi exhaustiu que la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona tirarà endavant durant 3 anys amb la implicació del Departament d'Innovació Turística del Centre Tecnològic Eurecat. Amb aquest estudi es busca generar informació objectiva sobre la importància i el pes del turisme al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, però també poder desenvolupar activitats que posin de manifest la incidència estratègica del turisme i elaborar continguts científics que permetin una acció permanent per part de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme. Eduard Ferriol n'és el president.
Aquí es parla, doncs, si el PIB representa, s'ha arribat a parlar doncs, d'un 12% a Catalunya, a la província de Tarragona es parla d'un percentatge més alt, però no tenim la dada concreta. I el que busquem són aquestes dades concretes i que, que tinguin un suport.
La investigació té un pressupost de 29.000 euros anuals aportats per la Federació d'Hostaleria de Tarragona i està previst que acabi el 2021.
I encara a Tarragona, una associació tarragonina persegueix engalanar els balcons de la ciutat a través de plantar-hi flors. Van néixer el passat mes de febrer, però fins ara no han començat la seva activitat. L'objectiu és omplir de flors tots els balcons tarragonins, tant per millorar-ne la imatge com per fomentar la cooperació entre veïns i la sostenibilitat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Mireia Gual.
Aquest 24 de juliol, l'associació Flors als Balcons ha començat la seva activitat al Rabat Zaida. Nascuda al febrer, l'associació sense ànim de lucre vol animar Tarragona a la plantació de flors als balcons. Els tres valors que promouen són l'estètica de la ciutat, la cooperació entre veïns i la sostenibilitat. Així, Jorge Herrero, president de l'associació, explica amb il·lusió com funcionen.
I amb 19 euros nosaltres, amb els voluntaris, portem aquests kits amb les plantes i tot a les cases que ens ho demanin. Hi han posat 3 o 4 balcons per Tarragona, a la plaça de la Font, al davant de la catedral, hi ha un parell de balcons, i bueno, la idea és que a partir d'ara pues, la gent ens demani a través d'Instagram, a través de la pàgina web, a través de Facebook, flors i bueno, consell, i fer un seguiment també d'aquestes flors.
Aleshores, per tal de poder-se finançar, el kit que ofereixen amb la flor, la terra i el test té un cost de 19 euros. Finalment, remarca que espera la col·laboració ciutadana per poder aconseguir una Tarragona més bonica i ecològica.
I encara un darrer apunt sobre aquest incendi a Capellades. Continua actiu amb molta intensitat, conduït pel vent, que és de força moderada, però ja hi han activat 16 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. Ara sí, repassem altres notícies destacades del dia. Augmenta el nombre d'isards al Ripollès malgrat la presència d'un virus mortal entre els remugants domèstics de la resta del Pirineu. Aquestes cabres salvatges han resultat ser immunes a aquest virus, anomenat de la frontera, i que va arribar a tenir un índex de mortalitat de fins al 85% entre el 2000 i el 2001. Televisió del Ripollès, Laura Segú.
El nombre d'exemplars d'isards al Ripollès ha augmentat en els últims anys perquè resisteixen la infecció de la malaltia de la frontera. Està provocada per un virus que acostuma a ser letal entre els remugants domèstics i salvatges de la resta del Pirineu. La patologia està considerada abortiva. Així ho determina un estudi de l'IRTA, CRESA i la Universitat Autònoma de Barcelona, que té Òscar Cabezón com a màxim responsable.
Més que estable és que inclús està incrementant la població d'isards del Ripollès i perfectament adaptada al virus. És a dir, que el virus està circulant, actualment està circulant a la població d'Isars, però d'alguna manera els provoca una infecció molt, molt tènue, molt lleu, que els hi confereix aquesta protecció immunitària.
Les investigacions als cadàvers dels animals van començar quan es van detectar els primers brots de mortalitat elevada d'entre un 60 i un 85% a principis de segle, un virus que no afecta les persones.
I de virus passem a parlar de plagues, en aquest cas de la papallona del boix, i és que els agents rurals han capturat més de 1.700 exemplars en tan sols 4 trampes de feromones dins la campanya de seguiment d'aquest insecte. Els experts asseguren que durant les properes setmanes es produirà el moment àlgid de la plaga amb la presència de més arnes. El 9FM, Clàudia Dinarès, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que les trampes de feromones no resulten un mètode efectiu per combatre la plaga, ja que no les mata directament, serveixen per fer un seguiment de com avança i mostra el moment en el qual es produeix el pic d'arnes. Després que es produís el primer pic de l'any a principis del mes de juliol, la segona generació de papallones ja està madurant i s'espera que en les pròximes setmanes comencin a volar les arnes. Pel que fa a l'afectació, zones com Oristà o Montesquiu van ser on es van poder veure més papallones volant i, conseqüentment, on hi ha hagut més ous d'eruga de la segona generació. Altres punts, com l'espai natural de Guilleria Sabassona, també ha patit una gran afectació. Per tal de veure com evoluciona la plaga, recentment el portal Alerta Forestal ha iniciat una nova campanya de seguiment ciutadà basat en alertes enviades per la mateixa població a través d'una aplicació mòbil. Durant l'any passat, l'aplicació va rebre un total de 120 alertes, mentre que aquest any ja n'ha rebut 106. Segons el mateix portal i els avisos rebuts, la zona més afectada per la defoliació del boix és la zona d'Osona, el Ripollès i la Garrotxa.
En cultura, la ciutat de Lleida reviurà un any més aquest vespre la tradicional romeria dels fanalets de Sant Jaume, una romeria que cada cop és més a prop de ser reconeguda com a festa tradicional d'interès nacional. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Enguany la convidada d'honor serà la directora general de Cultura Popular de la Generalitat. Aquest és l'organisme que ha d'aprovar la inclusió de la romeria al catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya, pas previ per a la declaració com a festa tradicional d'interès nacional. L'inici de la celebració serà a les 8 del vespre a la parròquia del Carme amb la missa dels fanalets presidida pel bisbe de Lleida. Un cop els fanalets siguin beneïts, cap a les 9 del vespre començarà la romeria. La imatge de Sant Jaume dels Fanalets anirà escortada per la Banda Municipal de Música de Lleida. Després de Rambla Ferran, passarà pels carrers Democràcia i Carme per arribar a la plaça de la Sal, des d'on enfilarà el carrer Major fins a arribar a la capella del Peu del Romeu. La tradicional romeria dels Fanalets és l'acte previ a la celebració de Sant Jaume, que es commemora el 25 de juliol. Per aquest dia, a banda de la missa, a la capella del Peu del Romeu, s'ha programat una visita guiada a la mateixa capella, la primera trobada de Jaumes i una representació escènica de l'obra Sant Jaume ve de Galícia a càrrec del grup teatral Toar.
Èxit de públic a la 39a edició del Festival de Música Pau Casals, celebrat al Vendrell, al Baix Penedès. El certamen ha venut el 80% de les localitats disponibles, un augment considerable respecte a edicions passades. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio, bona tarda.
Bona tarda. Més de 2.000 persones han assistit als 7 concerts del 39è Festival Internacional de Música Pau Casals, que va cloure tot just ahir. Creix el percentatge de localitats venudes, del 65% de l'estiu passat a un 80% enguany. Les audicions més atractives pel públic han estat la inaugural, amb el jove xelista Víctor Julien Lafrier, els concerts de Brandenburg i de l'organista de Notre-Dame, Olivier Ladry. Un recital d'àries de Bach amb la soprano Lena Coupons ha tancat aquest dimarts el cicle de concerts en homenatge a Pau Casals. Ha estat l'única actuació en veu a l'auditori del 39è Festival Internacional de Música que ha culminat el cicle de 7 concerts amb el fil argumental de Bach per la devoció que sentia Casals pel compositor. El fet d'oferir un repertori conegut és un dels factors que explica, segons els organitzadors, l'èxit d'aquesta edició. En total han assistit als concerts 2.062 persones, una xifra que suposa un 80% de les localitats venudes de mitjana, un 15% més que el passat estiu.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Cunit organitza diumenge el 8è Aquatló Sprint i el 2è Aquatló Jove.
Una activitat organitzada pel Club Esportiu Transtriatlón amb la col·laboració de la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament. L'objectiu és dinamitzar l'activitat turística i de promoció de Cunit.
Bell Bell Ràdio, David Canto.
Tindrà lloc aquest diumenge el passeig marítim de Cunit, amb una cursa pensada per als adults i una altra per als més joves. La prova Aquatló Sprint, la dels adults, és una competició oficial de la Federació Catalana de Triatló que dona punts per a la Lliga de Clubs d'Aquatló 2019. La prova Aquatló Jove per a esportistes nascuts entre 2002 i 2006 també serà competitiva. A més, totes les proves estan obertes a federats i no federats. I el lliurament de premis de les dues competicions es farà a partir de 11:45 del matí. Per a fer les inscripcions per a les dues competicions o per obtenir més informació sobre les mateixes, es pot consultar el web triatló.org.
Clàudia Trems guanya l'Ultra, on va debutar fa 3 anys.
L'esportista del Ripollès va creuar la meta de la Celeste Trail 2019 en primera posició amb una marca de 14 hores, 1 minut i 13 segons per cobrir els 83 quilòmetres de distància amb 5.000 metres de desnivell positiu. La competició es disputa en el marc de les proves de l'Andorra Ultra Trail.
Televisió del Ripollès, Guillem Sánchez.
Trems va mantenir una distància prudent sobre la segona classificada, Anna Artal, que va fixar un temps final de 14 hores i 22 minuts. El podi el va completar Lois Brugués, amb gairebé 16 hores de temps. Tota una proesa per a l'atleta d'Ugassa, tan sols 3 anys després de debutar en la distància ultra en aquesta mateixa prova. Amb 23 anys a l'esquena, Clàudia Trems continua sumant bons resultats esportius i així es va fent un nom entre les joves del panorama del trail running català. I no només en aquest àmbit, ja que actualment l'esportista ocupa la quarta posició al rànquing de l'Spain Ultra Cup. Unes bones marques que espera que puguin seguir a les pròximes curses en què participi.
Genís Grau, seleccionat per competir al triatló de Tòquio el 15 d'agost.
Tot i les poques possibilitats d'aconseguir podi, la competició dona 3 bitllets directes per classificar-se per als Jocs Olímpics del 2020, que es disputaran a la mateixa capital, nipona. Per al de Castellfollit serà una experiència única, perquè com a rivals tindrà algunes de les figures mundials de la disciplina.
I la selecció espanyola femenina de waterpolo a la final del Mundial.
L'equip entrenat per Miki Oka ha derrotat Hongria per 16-10 i jugarà la final del Mundial contra els Estats Units. La final tindrà lloc divendres a 11:45 del migdia. Roser Tarragó i Judit Forca han liderat la selecció amb 4 gols cadascuna. Amb aquest triomf, l'equip espanyol aconsegueix la classificació pels Jocs Olímpics de Tòquio. L'equip masculí buscarà classificar-se per la final demà contra Croàcia.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, David Navarro a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem, com sempre, demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa. El Pou.
Avui al Pou volem parlar de donació d'òrgans, coneixerem com funciona tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i què hem de fer si volem convertir-nos en donants. Ho fem amb el professor de la Universitat de Barcelona, Martí Manyalic. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Moltes gràcies, Albert.
Començant amb la primera pregunta, que seria: per què és important donar òrgans?
Donar òrgans és perquè els avenços de la medicina els últims 50 anys han fet que quan un té un fallo crònic d'un òrgan, tant el ronyó com el fetge, com el pàncreas, com el cor, com els pulmons, hem aconseguit que posant-li un òrgan nou doncs pot sobreviure, amb una supervivència molt alta i que dura molts anys. I, per tant, moltes persones de la nostra societat i de la resta d'Europa i del món doncs són tributaris, estan esperant un òrgan per poder salvar la vida o millorar-ne la qualitat de vida, no? Hi ha moltíssima gent que necessita un òrgan per aquest procediment, no? I no els podem fabricar, sinó que hem d'esperar que un programa de donacions pues, sigui efectiu i pugui facilitar òrgans a la seva societat, no? Que també els necessita, són els mateixos, no? Segurament hi ha més possibilitats de que necessitem un òrgan de que siguem donants, no? Com 3-1, eh? O sigui, de cada donant acabem trasplantant uns 3 òrgans i en canvi la paleta ser donant pues, seria una, no?
El POU.
Sabies que...
Les persones que fan servir lents tenen més probabilitats de ser contractats. La gent que porta ulleres té més probabilitats de ser contractats si les fan servir a l'entrevista de feina, segons un estudi. I és que aquest estudi va determinar que les ulleres fan que la gent es vegi més professional i especialista. La investigació del British College of Optometrists va determinar que menys d'un terç dels britànics creu que les ulleres fan que les persones tinguin un aspecte més professional.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.